Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El papa demana als joves que mirin la propera Jornada Mundial de la Joventut, que es farà de l'1 al 6 d'agost a Lisboa, amb desig de buscar horitzons i mai de posar murs o parets. En altres paraules, demana als nois i noies del món que siguin oberts, amb una mirada, la dels ulls i, sobretot, la del cor, a aquest món divers. En un videomissatge fet públic avui, Francesc destaca el fet que més de mig any abans de l'esdeveniment ja hi ha més de 400.000 inscrits. I ens preguntem, algun líder polític o social del món o alguna estrella de la música moderna és capaç d'aconseguir aquesta xifra per una trobada o concert 6 mesos abans? De fet, aquesta fita no és del papa Francesc només, sinó sobretot del missatge de Jesucrist, que arriba a molts cors, fins i tot encara que sembli que ara no està de moda. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari, amb altres temes religiosos i socials, aquest divendres 20 de gener, festa de Sant Sebastià i Sant Fabià, donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
Doncs comencem amb una notícia que hem sabut fa poca estona, i és que la jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'exjugador del Barça, Dani Alves, que ha estat denunciat per una presumpta agressió sexual a una noia el passat 30 de desembre al local d'oci nocturn Sutton, a Barcelona. La fiscalia i l'acusació particular ja havien demanat presó sense fiança per l'exjugador després que fos detingut aquest matí a la capital catalana. Ho seguirem de ben a prop. Amb altres qüestions, Carles Puigdemont al·lega al Suprem que no pot emetre una ordre de detenció nacional contra ell sense el permís de l'Eurocambra. La defensa de l'expresident de la Generalitat també argumenta que el Tribunal Suprem no és competent per jutjar-lo perquè és eurodiputat i que no pot enfrontar-se a dos procediments per uns mateixos fets, en referència al del propi al Tribunal i al del Tribunal de Comptes. I el sector del taxi de Barcelona se suma a la primera jornada de vaga de docents i sanitaris prevista pel 25 de gener i amenaçant amb col·lapsar el centre de la ciutat, tallant la Gran Via durant 4 hores tot plegat després de trencar les negociacions amb el Departament de Territori per mirar d'evitar la vaga indefinida que de 4 dies prevista pel 31 de gener al 3 de febrer. Segons expliquen Elite Taxi i el Sindicat del Taxi de Catalunya, el seu objectiu, com dèiem, és col·lapsar Barcelona, i no descarten que la vaga acabi sent una ocupació indefinida, tal com ja va passar l'estiu del 2018.
Gràcies, Carla. També us explicarem aquesta tarda de divendres que el Sant Pare ha demanat avui als responsables de litúrgia de nombroses diòcesis del món que portin el poble a Crist i Crist al poble. En aquesta línia ha recordat que una celebració que no evangelitza no és autèntica. A més, comença aquest diumenge la Setmana de la Bíblia amb la celebració del Diumenge de la Paraula. Serà fins dissabte de la setmana vinent amb el lema «Us anunciem allò que hem vist i sentit». I fruit d'una aliança entre els maristes, l'editorial Baula i la Fundació Edel Vives, ha sorgit una proposta educativa que porta per títol «Trencar el silenci per a la prevenció i protecció davant de l'abús sexual». Es va presentar ahir a Barcelona. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà uns minuts avui Alexandre Codinacs, delegat diocesà per al diaconat del Bisbat de Terrassa. Ens presentarà la celebració demà de la festa del bisbe Sant Fructuós de Tarragona i dels seus diaques Sant Auguri i Sant Eulogi, els primers màrtirs de la península Ibèrica. La festa, especialment oberta a tots els diaques de la província eclesiàstica de Barcelona, es viurà des de les 12 amb l'Eucaristia a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa. I avui secció en sortida per presentar en aquesta ocasió la Fundació Provida de Catalunya, amb la participació de la seva presidenta Isabel Joly i la directora Pilar Argelic. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions avui del Manel López a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas a la redacció, també amb la veu del Rafa Sanahuja, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El papa demana als joves del món que es preparin per viure els primers dies d'agost la Jornada Mundial de la Joventut de Lisboa per obrir horitzons i no pas aixecar murs. En un videomissatge Francesc recorda que encara queden més de 6 mesos per a l'esdeveniment, però ja es pot parlar de gran èxit de convocatòria.
Ya hay 400.000 jóvenes inscriptos. A mí me llama la atención y me alegra. Tantos jóvenes vienen porque necesitan participar. Por ahí algunos dicen, no, yo voy por turismo. Pero el joven que viene es porque en el fondo tiene sed de participar, de convivir, de contar su experiencia y recibir la experiencia de otro. Tiene sed de horizontes.
En aquest missatge, el pontífex contraposa la visió que una jornada mundial com aquesta ha de tenir per als joves de tot el món, clarament en clau d'obertura.
En esta jornada aprendan a mirar siempre el horizonte, a mirar siempre más allá. No levanten una pared delante de la vida de ustedes. Las paredes te cierran, el horizonte te hace crecer. Miren siempre el horizonte. Con los ojos, pero miren sobre todo con el corazón. Abran el corazón a otras culturas, a otros muchachos, a otras chicas que vienen también a esta jornada.
A banda d'aquest videomissatge, el Sant Pare també és notícia perquè ha demanat aquest matí als responsables de litúrgia de nombroses diòcesis del món que portin el poble a Crist i Crist al poble. En aquesta línia ha recordat que una celebració que no evangelitza no és autèntica. Una frase del punt 37 d'una exhortació seva publicada ara fa uns mesos, la Desiderio Desideravi. Igualment, el bisbe de Roma ha reivindicat la manera de viure en plenitud l'acció litúrgica que ofereix el Pontifici Institut Sant Anselm de Roma per als responsables diocesans de les celebracions litúrgiques. El papa ha assegurat que la litúrgia és un servei que procedeix d'allò que ens ensenya Jesucrist.
El ministeri del mestre és una diaconia. Ell col·labora amb el bisbe al servei de la comunitat. És per això que cadascun dels bisbes nomena un mestre que actua amb discreció, amb diligència, no pas anteposant el ritu a allò que expressa, sinó ajudant a captar-ne el sentit i l'esperit, subratllant la seva acció que el centre és el Crist crucificat i ressuscitat.
Con el suo agire que el centro è Cristo crocifisso e risorto.
A més, Francesc ha tingut avui una altra trobada, en aquest cas amb un grup de religioses compromeses amb la solidaritat, a les quals ha animat a afrontar els reptes socials amb l'arma de la caritat. Aquestes consagrades, rebudes pel pontífex, són germanes del Servei Social, una societat de vida apostòlica fundada a Budapest per Margarita Slakta, que han visitat el Vaticà amb motiu del seu primer centenari.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
De qüestió. Comença aquest diumenge la Setmana de la Bíblia a les diòcesis amb seu a Catalunya, amb la celebració, en aquest cas a nivell mundial, del Diumenge de la Paraula. És la 7a edició de l'esdeveniment català que dura fins dissabte de la setmana vinent, dia 28, i que té com a lema «Us anunciem allò que hem vist i sentit», una frase del capítol primer de la primera carta de Sant Joan. Les entitats promotores són l'Associació Bíblica de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l'editorial Claret, aquesta casa, Ràdio Estel, el Setmanari Catalunya Cristiana, la Fundació Escola Cristiana i l'Abadia de Montserrat, amb el patrocini de la Tarraconense. El diaca Quique Fernández, director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, ha explicat a Ràdio Estel que tant el diumenge, demà passat, com tota la setmana, tenen el seu sentit en el servei que fan a tots els creients.
Enganxem la Setmana de la Bíblia en el Diumenge de la Paraula, on la paraula de Déu, en aquest cas visualitzada en el llibre del leccionari o l'evangeliari o tal, ha de tenir entrar en processó, ser entronitzada. És a dir, que hi ha unes propostes doncs, perquè el poble aquell dia visualitzi encara més. És com quan celebrem el Corpus, no vol dir que tots els dies no tinguem el Corpus, el cos de Crist present, però aquell dia és d'alguna manera un dia d'exaltació, no? Doncs aquest diumenge serà un diumenge d'exaltació de la paraula.
Quique Fernández, en aquesta línia, ha anunciat dues de les convocatòries programades per als propers dies a l'Arxidiòcesi de Barcelona.
Parlant de Barcelona, perquè és la meva diòcesi, tant a l'acte central que es farà a la Sagrada Família dimarts 24, i parlo de l'Escola d'Animació Bíblica, conjuntament amb l'Arxiprestat de Sant Josep Oriol, el dilluns 23, el dia anterior, el dia següent del Diumenge de la Paraula, tindrem a les 7 de la tarda també un acte bíblic a la parròquia de Maria Mitjancera de Totes les Gràcies, que està al carrer Entença.
Per la seva banda, igualment en declaracions a Ràdio Estel, el professor i biblista Jaume Balateu ha qualificat la Setmana de la Bíblia d'eina imprescindible per una societat que segueix reclamant missatges de fons.
És un esdeveniment, crec que, prou important, encara que només es passi un cop l'any, això hauria de ser, la Bíblia hauria de ser cada dia, no? Però està bé, tens un recordatori cada any, no? Una setmana a l'any, dedicar-la només a parlar de la paraula de Déu. I crec que és molt necessari en un món que crec que cada vegada té més fam de la paraula, de conèixer-la. Dels elements que reflecteix aquesta fam és l'augment de grups d'animació bíblica que hi ha a les diòcesis de Barcelona, de Terrassa, no? van augmentant.
El Diumenge de la Paraula de Déu és una jornada instituïda l'any 2019 pel Papa Francesc i fixada per al tercer diumenge durant l'any, enguany el 22 de gener, demà passat. Durant la Setmana de la Bíblia, en moltes parròquies, escoles i comunitats cristianes d'arreu de Catalunya s'organitzen activitats orientades a fomentar la lectura i el coneixement de la Sagrada Escriptura, instrument fonamental en la revelació de Déu i en la relació del creient amb ell. Es poden consultar tots els actes programats en el web setmanadelabiblia.cat. Novament, més notícies. També us expliquem que una aliança entre els germans maristes, l'editorial Baula i la Fundació Edel Vives ha permès fer pública ahir una proposta educativa que es titula Trencar el silenci per a la prevenció i la protecció davant de l'abús sexual. Els materials pedagògics que es van presentar ahir al Palau Macaya de Barcelona estan adaptats a totes les edats, des d'infantil fins a batxillerat, i han estat testats amb professionals i infants i joves d'escoles i obres socials perquè són una molt bona eina, segons diuen els seus promotors, per avançar en el camí de la prevenció, la protecció de l'abús i l'empoderament. La prevenció de l'abús, la protecció de les víctimes i l'empoderament. És per això que s'ha posat a disposició de tota la societat. En la presentació, el coordinador de l'equip de protecció a la infància de Maristes L'Hermitage, Ramon Novell, va destacar que es vol generar una massa crítica perquè el problema dels abusos és incommensurable. El projecte ja ve de lluny. Llorenç Claramunt, director de Drets d'Infància i Safeguarding dels Maristes, va explicar que tot arrencava l'any 2011 quan l'Institut Marista encarrega a la província de l'Hermitage l'elaboració d'unes polítiques de protecció dels infants. A partir d'aquí es va publicar una guia amb uns criteris d'actuació i es va fer formació a tot el professorat, els voluntaris i el personal dels centres per constituir aquest material de formació que ara es posa a l'abast del conjunt de la societat. Trencar el silenci és un projecte educatiu format per 34 sessions de tutoria. Es vol facilitar la tasca de l'educador i permetre treballar en línia, projectar, descarregar i imprimir els diferents recursos.
Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
Un minut i mig i serà un quart de set. Jordi Illa, l'actual rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró, ha mort aquesta matinada als 66 anys. Se'l coneixia entre la comunitat cristiana de la capital del Maresme com un home molt agradable i estimat, però amb una salut delicada. El prevere havia estat designat arxiprés de Mataró recentment pel cardenal Joan Josep Omella. En aquest moment, Jordi Illa exercia també el càrrec de rector a la parròquia de Maria Auxiliadora i era membre de diverses entitats marianes a la zona maresmenca. Va compaginar aquests càrrecs amb el d'arxiprés. A més, Jordi Illa era conciliari de la germandat Nuestro Padre Jesús Nazareno i de Nostra Senyora de l'Esperança. El cel sigui mossèn Jordi Illa. La Fraternitat Universal de Tots els Fills de Déu, per la qual advoca l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc, és un repte sempre viu, sobretot en temps de dificultats. Aquest és el missatge que el jesuïta Logan Basanas, professor de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, va transmetre ahir durant una conferència online organitzada per l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Durant la dissertació, moderada per la directora de l'Observatori, Míriam Díez, Basanas va afirmar que és justament en context de crisi com l'actual, amb guerres, depressió econòmica i crispació política, quan la fraternitat impulsada des de les religions és més necessària que mai. Últim apunt abans de l'agenda, que des d'avui i fins divendres vinent us oferirem cada dia de la setmana de la Bíblia. Us expliquem que la cursa solidària Corre per una causa, organitzada per les ONGs Entre Cultures i el Boan, comença a prendre impuls en aquestes primeres setmanes del 2023. En la seva 12a edició, el circuit solidari de carreres més gran d'Espanya se celebrarà en 14 ciutats de tota la geografia els propers mesos. Madrid, Cádiz i Logroño són les primeres ciutats on comença a córrer per la causa. També se celebrarà de manera presencial a Lleó, a Sevilla, a Úbeda, a Màlaga, a Barcelona i a Valladolid, entre moltes altres ciutats. Teniu tota la informació en el web correporunacausa.org.
Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por. Ràdio Estel. Hey, hey,
hey! La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? Rafa Sanahuja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Passen 2 minuts i mig d'un quart de set. Des d'avui fins divendres vinent, com us anunciaven, petita agenda de la Setmana de la Bíblia de les diòcesis amb seu a Catalunya. Avui comencem parlant-vos d'un programa d'aquesta casa, que és Escola de Família, promogut per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i presentat per la nostra companya Olga Vallejo. Demà, a partir de les 9 del matí, serà un monogràfic sobre la Bíblia en família, la Bíblia en família i també a l'escola. Parlem de diumenge, diumenge de la paraula i primer dia de la Setmana de la Bíblia a la diòcesi de Sant Feliu, a la catedral de Sant Llorenç, a les 12, missa del diumenge de la paraula amb entronització de la Bíblia. I també al monestir de Montserrat, com cada dia a 7:45 i amb transmissió per Ràdio Estel, les vespres solemnes. Aquest diumenge seran especials també amb motiu del diumenge de la paraula. I com a acte virtual online, Mateu, comunicar l'Evangeli de Jesús, és el títol d'una reflexió que oferirà el mateix diumenge a les 7 de la tarda i que es podrà seguir des del web setmanadelabiblia.cat a càrrec del rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, Armand Puig. Teniu tota la informació sobre els actes en el web setmanadelabiblia.cat.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
La catedral del Sant Esperit de Terrassa acollirà demà a partir de les 12 del migdia una missa solemne presidida pel bisbe Salvador Cristau amb motiu de la festa dels primers màrtirs de la Tàrraco romana i de la península ibèrica, que són el bisbe Sant Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi, sants també. A Catalunya, i en aquest cas concretament en l'àmbit de la província eclesiàstica de Barcelona, és la festa anual dels diaques de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, que són especialment convocats. La missa s'acull de manera rotatòria en cadascuna d'aquestes tres diòcesis i enguany correspon a Terrassa, l'organització. Aquesta celebració es completarà amb un dinar i després amb una visita guiada a les esglésies de Sant Pere, que són història viva de l'antiga Ègara, que havia estat diòcesi ara fa més de 1.000 anys i de la qual va ser-ne la seu. En parlem breument amb Alexandre Codinax, delegat per al diaconat de la diòcesi de Terrassa i també diaca. Ens acompanya ja mossèn Alexandre Codinax. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com està? Bona festa ja, demà per avançat.
Sí, desitgem que tot vagi bé.
Exacte. Quin sentit té que els diaques visquin a Catalunya aquesta festa amb especial intensitat i fraternitat? És com el seu dia, no?
Sí, de fet, ja fa anys que, en època del cardenal Jovany, es va instaurar precisament la celebració amb motiu de la festa del 21 de gener del Sant Fructuós Bisbe Auguri Eulogi Diaques. Es va instaurar primer el que era Barcelona, però després es va fer extensiu, quan ja hi va haver-hi la província eclesiàstica d'aquí de Barcelona, doncs bé, es va fer extensiu a Sant Feliu de Llobregat i a Terrassa, de tal manera que cada any se celebra i rotativament, com bé has explicat tu, al començament. Correspon al bisbat de Terrassa i presidirà precisament el nostre bisbe, Monsenyor Salvador Cristau, que ell com a bisbe titular, encara que havia participat altres anys com a bisbe auxiliar, ell com a bisbe titular ara serà el que farà la celebració de l'Eucaristia i també presidirà, lògicament, el dinar de germanor, que es farà a continuació.
Evidentment, Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi són especialment celebrats a Tarragona, on van morir màrtirs l'any 259, ja ha plogut des d'aleshores. Bé, com és aquesta celebració, la de demà concretament, plena de diaques, com és tradicional, a l'altar, al presbiteri, i potser si no hi caben els voltants, també, oi?
A veure, si no hi ha novetats, demà ens reunirem a prop de 90 persones.
Déu-n'hi-do.
Sí. A veure, com a preveres, després del senyor bisbe, tindrem el secretari general i canceller mossèn Eduard Pire, que a més actuarà, oficiarà com a mestre de cerimònies. També tindrem a mossèn Josep Serra, que és el prevere que sempre ha estat treballant al costat dels aspirants i diaconats del candidat, i també mossèn Antoni Deulofeu, que és el que després ens guiarà a la visita a les esglésies romàniques de Sant Pere. Però, a més d'aquests preveres, a la celebració hi haurà els diaques que s'han pogut inscriure d'aquestes tres diòcesis i també els aspirants i candidats, que també estan convidats, que són 22, per cert, i també assistiran, aniran i es posaran la seva alba, però els diaques amb alba i estola vermella.
Molt bé.
Possiblement els diaques, com que l'altar del Sant Esperit, la catedral de Terrassa, és molt ampli, els diaques cabrem tots a dalt. I si no, hauríem de baixar algun a baix, però no. Estic convençut que hi cabrem. I els aspirants també tindran un lloc i candidats reservats en primera fila, diguem-ne, a baix.
Molt bé.
De la celebració a la catedral.
Doncs esperem que sigui una celebració ben fraterna. Potser per acabar, per no allargar-li més, no robar-li més temps, mossèn Alexandre Codinax, hem de recordar que aquesta festa també té el seu sentit en el vincle que hi ha al llarg de tota la història de l'Església entre els diaques i els bisbes, no? Entre els diaques i cada bisbe diocesà.
Per descomptat. Però, mossèn Ignasi Miranda, si m'ho permets,
sí,
voldria posar l'accent en dues coses.
Sí.
Amb aquesta celebració de demà, també fem un record de pregària per als diaques difunts en aquest darrer any, que són dos de Barcelona, ara mateix no tinc a mà els seus noms, però n'hi han dos, i també retrem homenatge als diaques que compleixen 25 anys, no n'hi ha cap aquest any, alguns ja els han superat, 50 tampoc, però sí que n'hi ha 3 amb 40 anys.
Molt bé.
Dels 3 de 40 anys, un que és de Barcelona assistirà, l'altre que és de Barcelona no pot assistir perquè ja és d'una edat avançada, i un que és de Granollers que m'ha manifestat que no es veu un cor de venir. Ara bé, a dintre d'aquesta celebració, tant a les pregàries com després amb el dinar de germanor, tindrem un record més que especial per mossèn Josep Ordeig.
Molt bé.
El diàcre de diàcres, eh? El que ens va ensenyar tant a tots els que érem aspirants i candidats, i ja ordenats diàcres, tantes converses que hem tingut, tantes xerrades que ens ha donat, tant que ens ha instruït i ens ha deixat aquest any.
I tant.
Aleshores, inclús hem demanat, i ho hem aconseguit, jo primer vaig parlar amb la seva vídua, la senyora Carme,
sí.
No es va veure amb ànims de venir, però sí que de les seves tres filles, una, si Déu vol, demà ens acompanyarà.
Ens acompanyarà, molt bé.
La Montserrat Ordeig. Sí.
Molt bé. Doncs, efectivament, un dels dos difunts de Barcelona d'aquest any és precisament Josep Ordeig, el recordem tots. Deixi'm dir que un servidor també, ordenat diàcre l'últim any, també tinc en ell un mestre del qual he après moltíssim. I què hem de dir de tots els diàcres i molta gent de l'Església en general. Moltes gràcies, ho hem de deixar aquí, però mossèn Alexandre Codinachs ens ha ambientat una mica el que és aquesta festa, que més enllà d'anar-hi personalment o no, és una festa també de tota l'Església, en aquest cas a la província de Barcelona, però també tota l'Església de Catalunya, la de Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi, els primers màrtirs, no, de la Hispània romana, ja fa temps.
Efectivament, efectivament. Per mi serà un goig poder compartir amb tots aquesta festa que aquest any ens ha tocat a nosaltres organitzar-la, i particularment amb tu, mossèn Ignasi Miranda, que atès que ets l'últim diàcre ordenat a Barcelona,
sí.
El delegat, mossèn Josep Vidal, t'ha designat perquè facis precisament la lectura de les pregàries.
Ah, molt bé, doncs allà hi seré, si Déu vol. Sí, sí. Li confesso que ja m'ho ha comunicat, però li agraeixo molt que ho digui públicament.
Molt bé.
Una abraçada, mossèn Alexandre Codinachs, i bona festa demà a Terrassa de tots els diaques de la província eclesiàstica de Barcelona. Fins aviat, adeu-siau.
Si Déu vol, adeu-siau.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món. Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Un minut i mig i seran 7:15. Volem presentar avui la Fundació Provida, una entitat que, fins i tot abans de tenir aquesta condició, la de Fundació, va començar a treballar l'any 1987, ara fa 35 anys, per ajudar moltes mares en situació de dificultats a decidir lliurement tirar endavant amb el seu embaràs i, en definitiva, salvar vides humanes. Ajuda logística, humana, psicològica, material, és el que ofereix la Fundació Provida, i avui volem conèixer molt més el que és aquesta entitat gràcies a la presència en directe a l'estudi 1 de Ràdio Estel d'Isabel Joly, que és la presidenta de la Fundació Provida Catalunya. Hola, bona tarda, Isabel.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per haver vingut a acompanyar-nos, i també ens acompanya la directora de Provida Catalunya, Pilar Argelic. Hola, bona tarda, Pilar, també.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, què és la Fundació Provida de Catalunya i què és el projecte Endavant Mares? Amb això em sembla que diem molt ja, del que fa la Fundació i l'entitat.
Bé, primer de tot, agrair-te, Ignasi, poder ser-hi aquí i poder-nos convidar a, i tenir ocasió d'explicar-te el que és la Fundació Provida i el que és el projecte Endavant Mares. La Fundació Provida és una entitat civil que es va constituir l'any 1987 per iniciativa d'unes 300 famílies catalanes que volien promoure el valor de la vida humana des del moment de la concepció i fins a la mort natural de la persona. Som una entitat privada, independent, aconfessional i apolítica, que el que volem fer és donar un missatge positiu i constructiu de la maternitat i que tenim un projecte d'ajuda a la maternitat vulnerable, que és el projecte Endavant Mares.
Molt bé, doncs queda claríssim i perfectament definit. Iniciativa de 300 famílies, déu-n'hi-do.
Sí, això és una... de Catalunya.
De Catalunya, només de Catalunya. Sí. Si mirem a tot el món, on em sembla que també existeixen, no?, entitats germanes de Provida, doncs sumarien milers i milers de famílies.
Sí.
Bé, parlem també de la missió, dels valors del projecte. En què consisteix l'ajuda que ofereix Provida a les mares? Si vol contestar en aquest cas la directora, Pilar Gelic.
Sí, pues l'ajuda a les mares, volem fer tot un seguiment. Quan una mare arriba a la fundació, arriba en una situació personal difícil, de molta solitud, a vegades pues, amb angoixa, no? I el que volem és oferir una ajuda, un acolliment, un ser propers, no?, i anar-la acompanyant pues, al llarg de tota aquesta etapa d'especial vulnerabilitat, no? Acompanyem durant... Bueno, el programa abasta tota la gestació i fins que el nadó compleix els 12 mesos d'edat. És un programa d'acompanyament i d'ajuda integral que també pues, abarquem ajuda material, perquè primer és cobrir les necessitats bàsiques, tant d'alimentació com altres necessitats materials, i després també un acompanyament psicològic, emocional, també de, bueno, de preparar, no?, d'ajudar en tota la maternitat, no?, perquè creiem que tot això ajuda a crear un vincle sòlid entre mare i fill.
Suposo que de mares embarassades que hagin picat a la porta de Provida n'hi ha de molts perfils, de moltes situacions diverses, des d'una noia desesperada perquè no sap què fer, fins una noia que té decidit avortar però vol estudiar alternatives i potser no tenir un cèntim per mantenir el seu fill, hi ha de tot.
Hi ha de tot. Realment el ventall és molt, molt ampli. Ens trobem pues, amb noies molt joves. Tenim un grup d'adolescents i mares joves que truquen, venen a Provida. Nosaltres, en el nostre projecte Endavant Mare, convidem, no? O sigui, hem posat aquest nom perquè amb el sentit d'acollida, endavant, passa, no? Aquí et rebrem, aquí t'ajudarem, t'acompanyarem, i també amb el sentit d'endavant, tirem endavant, busquem solucions positives a la situació personal de cada una, i busquem el millor i acompanyem al llarg de l'itinerari personal de cada mare. Ens venen mares molt joves, ens venen mares de família, ens venen... Bueno, és que el ventall és,
clar,
és molt gran.
Mares de família que han tingut, sí, potser un embaràs no desitjat,
sí,
i no saben què fer, no?
I no saben què fer, que arriben un moment que no s'esperaven, que, bueno, s'amplia la família. Hi ha moltes dificultats, i més avui en dia amb tota la situació.
Moltes dificultats, però amb rostres concrets, cadascuna, sí, amb un rostre. Això ens ho ha explicat la directora de la Fundació Provida de Catalunya, Pilar Gelic, però també li volem preguntar a la presidenta de l'entitat, Isabel Joly, amb què es compta per poder oferir aquests ajuts?
Doncs, mira, pràcticament tota l'ajuda que tenim ve d'ajuda privada, de donatius privats, perquè encara que nosaltres demanem subvencions, ens arriben molt poques. No arriben al 6%.
De tot el que vostès,
sí,
mouen,
ingressos,
diguéssim, els,
sí,
ingressos.
Sí. Uh-huh. Llavors són ajudes donatius de persones físiques o de persones jurídiques, i poden ser monetaris o en espècie. Més o menys són 50% en monetaris de l'espècie.
Són
els aliments, sí, els aliments que donem a les mares i als nadons, doncs venen quasi tots del Banc d'Aliments de Barcelona. I també tenim un grup de voluntàries que fan robeta pels nadons, fan mantes, tovalloles, i ens ajuden molt. I després també fem doncs, campanyes, nosaltres fem actes solidaris o campanyes per recollir i recaudar una mica també.
Molt
però
bé.
Necessitem més.
Això, es necessita més ajuda i és per això que ara d'aquí a uns moments oferirem els canals de comunicació amb la Fundació Provida. Avancem que té el web provida.org i això que és tan modern, el Bizum, amb 5 xifres, 01859. 01859 és una manera d'ajudar Provida, també a través del web provida.org. Com arriben les mares a la Fundació? Bé, primer de tot, on està situada? A Barcelona té una seu, no? Una seu
sí.
física?
A Barcelona tenim dos centres. La seu de la Fundació està al carrer Bonaplata, 42, i després el centre d'acollida i suport a la maternitat està també a Bonaplata, en un local, i a Gran Via de Carles III, al número 61.
Tot des això allà... és Sant Gervasi, les Corts, no?
Sí, les Corts i Sant Gervasi Sarrià.
Molt bé, molt bé.
Des de Gran Via de Carles Tercers fa tota l'atenció a les mares a diari.
Molt bé. Doncs, en tot cas, entrant a provida.org poden també tornar a llegir l'adreça exacta de la Fundació Provida. Ara dèiem, com arriben les mares fins a la Fundació?
Les mares ens arriben pues, derivades de serveis socials, del centre d'atenció primària, d'alguna ONG o alguna altra entitat, a través d'alguna parròquia o de gent particular, i moltes vegades ja ara ens trobem amb que mares que han estat en el programa de la Fundació parlen a altres mares i ens... bueno, ens arriba a través d'elles, no?
Del boca a boca. Orella.
Sí, sí, boca,
sí.
Clar, del boca a orella i
sí, sí,
publicitat,
perquè...
suposo que no en podeu fer gaire, però
no
sempre
massa.
Podeu donar-vos a conèixer des dels mitjans de comunicació, com ara aquí, o des d'altres canals, no?
I també hi ha mares pues, que a través de la web també ens estan arribant, perquè es troben pues, que ningú els hi dona cap ajuda i elles volen tirar endavant i busquen per saber qui les pot ajudar. I ens ha arribat també algun cas a través de la web.
No sé si vol afegir alguna cosa més, la presidenta, sobre aquesta qüestió, sobre les...
Bé, sí, volia afegir que nosaltres sempre ajudem des del respecte a la persona i a la seva llibertat. O sigui que les mares que ajudem són dones que elles lliurement han decidit tirar endavant en el seu embaràs. O sigui que no fem cap convenciment a la dona
sí, sí.
que vol avortar.
Exacte, sí, sí, cap coacció, evidentment,
sí.
Però tampoc cap forçar, no?
Diguéssim. No.
És oferir una alternativa...
Oferir una ajuda que no troben a les administracions públiques, perquè ara els ofereixen avortar.
Clar, i la societat, encara que hi hagi una llei d'avortament, doncs també té alternatives per evitar-ho.
Som una bona alternativa.
Doncs avui ens acompanyen, explicant aquesta bona alternativa, Isabel Joly, presidenta de la Fundació Provida de Catalunya, i Pilar Argelic, directora de la mateixa entitat. Seguim parlant, seguim presentant Provida. També volem que tant Isabel Joly com Pilar Joly ens parlin de plans de futur. No sé què ens podeu explicar. Teniu també plans de formació, de renovació i d'innovació, fins i tot d'allò que oferiu.
Sí, sí, ens fa molta il·lusió ampliar el nostre programa d'ajuda a les mares joves, adolescents i joves, no? Incidint més en el tema educatiu i d'acompanyament emocional i psicològic. És un programa, el programa per mares joves, va començar el 2007, portem 15 anys, però sí que amb les circumstàncies actuals volem donar molta més importància a tot el tema educatiu, d'acompanyament emocional i psicològic. I també d'intentar ajudar-les a anar creant el seu propi itinerari personal.
Sí.
També volem reforçar el servei d'orientació a les mares en els programes de formació laboral. O sigui, que puguin tenir un programa de formació laboral i volem treballar en xarxa amb altres entitats. Uh-huh. Això ara comencem, però hem de desenvolupar-ho millor.
Precisament m'ha llegit el pensament la presidenta de Provida,
sí?
Perquè jo els volia preguntar si tenen precisament col·laboració, per exemple, amb Càritas o amb entitats. Càritas és una gran... és l'Església, no? Que també... té molts programes d'inserció laboral i d'ajuda.
Estem començant.
Estan començant
sí, sí.
A tenir aquesta interacció, aquesta sinodalitat,
sí,
no? Seguint
sí.
el llenguatge eclesial, sí. en aquest cas,
sí,
de treballar junts, perquè us trobareu segur, sí, amb moltes entitats que fan coses semblants a vosaltres.
Sí, treballem, bueno, amb Càritas tenim un projecte de pis compartit, amb altres entitats també, un pis pues, per mares que es troben soles, que no tenen habitatge, el que recorre, i és un pis compartit amb diverses mares i els seus nadons, i fem un seguiment conjuntament amb Càritas i nosaltres. I també amb formació i treball.
Molt bé, que també és de Càritas, per de cert. Càritas. Però vaja, és un, té la seva autonomia. Sí. Per cert que, clar, aquí la gran pregunta és què passa després d'aquests 12 mesos quan la mare ha tingut el fill. Aquest és el futur,
ara
no?
Ara m'has endevinat tu el pensament.
Ah, sí, sí, sí. Doncs aquí sí, perquè... és on ve una mica tota sí, aquesta clar. Innovació, no?
Sí, perquè també ens agradaria allargar més l'ajuda. Perquè ara l'ajuda és fins que el nadó té uns 10 mesos, un any, i... clar, necessiten una mica més.
O sigui, després poder han de buscar allargar, altres
han de
ajudes.
Buscar,
no?
I altres ajudes, i ho tenen difícil.
El nostre objectiu és arribar a l'ajuda fins als 3 anys. De totes formes, ara intentem que quan surten, quan acaben el programa, deixar-les connectades amb altres entitats o amb altres... una mica deixar-les que elles puguin seguir, no?
Avui animem els qui ens escolten a oferir la seva ajuda, si poden, sigui econòmica, sigui de voluntariat, sigui en espècies, a Provida, a la Fundació Provida de Catalunya. Què necessita més l'entitat i com us poden ajudar? No sé qui vol començar, la presidenta, per exemple, Isabel Joly.
Bé, necessitem donatius.
Donatius econòmics, sempre van bé.
També voluntaris, perquè encara que tenim un bon equip de voluntaris, sense els quals no podríem fer tota la feina que fem i arribar als nostres objectius, doncs sempre voluntaris joves és bo. També necessitem doncs, voluntaris amb cotxe, perquè moltes vegades doncs, gent que ens deixa o ens dona cotxets de bebè, bressols, hem d'anar a recollir.
A portar-los,
a recollir-los, portar-los a les mares, perquè, clar, venen a la Fundació, que venen en autobús o en metro, però no es poden emportar un bressol perquè pesa. Què més necessitem?
Bueno, necessitem pues, des de bolquers, llets infantils, cereals, robeta, roba d'embarassada també ens fa falta, bueno, tot el, i el treball del, il·lusionant dels voluntaris.
Molt bé. Doncs hem dit que hi ha un bisum per fer donatius al 0859, també hi ha un número de compte que, lògicament, per la seva llargada no podem donar, hi ha el web provida.org, on segur que podran trobar el número de compte, i el telèfon per si algú vol trucar per demanar informació, suposo que en horaris de, no sé si de matí o de tarda...
Fins a les 5 de la tarda.
Del matí
de les 9 a les 5
de la tarda. De 9 a 5 de la tarda, cada dia, al 93-204-71-11. Ben fàcil, 93-204-71-11. Avui ens han acompanyat per oferir els serveis de Provida la seva presidenta Isabel Joly i la seva directora Pilar Argelic. Provida és una entitat que ajuda des de fa 35 anys les mares a tirar endavant, no?, la vida que porten, perquè la situació de vegades és molt desesperada. No sé si volen acabar amb algun missatge, Pilar i Isabel, o qui vulgui.
Sí.
Endavant.
Sí, bueno, dir que nosaltres el que volem és que qualsevol, cada ésser humà concebut i encara no nascut, doncs sigui primer de tot acceptat, després acollit i estimat. Aquest és una mica doncs, la filosofia de la Fundació.
Molt bé. Segons la memòria, que per cert ens heu facilitat, l'última, la del 2021, 1.824 persones beneficiàries ajudades per Provida el 2021. A les del 2022 arribaran, és a dir, que són moltes arreu de Catalunya.
Sí.
Només a Catalunya.
Sí, és la suma de les 570 mares que hem ajudat el 2021, 460 nadons, després també a l'entorn familiar, altres germanets...
Molt bé. I ara, per exemple, esteu ajudant en aquests moments, teniu la xifra aproximada, que no serà tot l'any, però d'ara mateix...
A l'any 2022, unes 523 mares.
Déu-n'hi-do.
Sí, més o menys ens movem.
Ens movem amb aquesta quantitat.
500. Sí.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Com sempre dient, quan parlem d'una iniciativa d'acció social, tant de bo no fos necessària, però malauradament ho és. Tenim el context social que tenim i sempre defensant la vida. Doncs un plaer i, com deia, molt agraïts. Isabel Joly, presidenta de la Fundació Provida de Catalunya, i Pilar Argelic, directora. Fins una altra, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fins aquí, En sortida, i recollim. arribat al final del nostre programa diari Sense Distància. Que tingueu bon cap de setmana. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Nosaltres tornem dilluns, una mica abans de les 7 del matí, després de 3 quarts, i a les 6 de la tarda. Que vagi bé.